Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Cues i retards a les estacions per la vaga de tots els autobusos, tant públics com privats. La pluja encara ha complicat més la jornada. Maria Pagès.
Els serveis mínims decretats del 40% en hores punta s'han complert sense incidències, però no han estat suficients per satisfer la demanda. Els sindicats reclamen la jubilació dels conductors als 60 anys. Des de Comissions Obreres, Lluís Majoral adverteix de noves mobilitzacions.
És un toc d'atenció a la patronal perquè segui i trobem una solució a les mateixes condicions que tant mercaderies com ambulàncies han trobat aquests dies, i al final estem parlant d'una voluntat per part de la patronal i que creiem que es té que donar en els pròxims dies, si no, la propera seria l'11 de novembre.
Salvador Illa ha iniciat aquesta tarda una ronda de contactes amb el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris.
Junts li retreu que es preocupi més per Espanya que per Catalunya. La portaveu de la formació al Parlament, Mònica Sales, critica que el president no ha fet cap proposta ni ha parlat sobre els pressupostos.
Que el president Illa està més preocupat per Espanya que per Catalunya, i no ens sobta perquè és el govern més espanyolista que ha tingut mai la Generalitat, però òbviament ens amoïna enormement perquè la seva agenda política té com a objectiu desnacionalitzar el nostre país.
Mas Madrid lamenta els fets denunciats al voltant del fins ara portaveu Íñigo Errejón i reconeix el seu error per haver minimitzat l'agressió que hauria comès fa un any a Castelló.
Avui han comparegut les tres portaveus. Mònica García ha assegurat que ningú l'organització coneixia la resta de denúncies.
Ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Mas Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días.
Fue un error porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más, hubiéramos haber podido hacer algo antes.
En cultura, la nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca se celebrarà del 8 al 17 de novembre.
Una nova edició que arriba farcida de novetats i que es consolida com a cita de referència pels amants del cinema en format curt.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
La directora artística del festival, Alba Bresolí, ha parlat sobre la consolidació del projecte i la col·laboració amb els Premis Goya.
Un esdeveniment que s'ha consolidat amb força dins de l'àmbit català i nacional, ja que recordem que és un festival col·laborador amb l'Acadèmia de Cine com a preseleccionador dels curtmetratges que opten als Premis Goya. Aquesta edició arriba amb diverses novetats.
I en esport, Jordi Cervantes, Aitana Bonmatí podria repetir la pilota d'or.
Aquest vespre se celebra a París la gala on es premien els i les millors de l'any del futbol mundial. La jugadora del Barça és la gran favorita en la categoria femenina i, per tant, guanyaria per segona vegada consecutiva aquest guardó. La representació blaugrana s'amplia també amb Pau Cubarsí i Lamine Yamal, candidats al trofeu Copa, que distingeix el millor futbolista del món menor de 21 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i per saber si han de continuar aquestes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, dilluns de Sarau, el que estem tenint. Aquesta pluja insistent que hem tingut aquest matí a moltes comarques, fins i tot una precipitació molt abundant a l'interior gironí, una altra vegada entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, i a hores d'ara continua plovent a moltes comarques de Girona. Des del mar van entrar masses de núvols compactes que van deixant aquesta pluja insistent, que sobretot continuarà caient al llarg de les immediates hores, fins a aquesta matinada a l'interior gironí, cap a les muntanyes de l'Albera, de les Guilleries, també cap a l'Alta Garrotxa, aquesta precipitació més abundant. També anirà plovent cada vegada més fort al sud de Tarragona, bàsicament a les muntanyes de l'Ebre. I a la resta del país, molts núvols i algun ruixat, però ja esporàdic, amb més vent arran de mar i molt mala mar. El dimarts, encara al matí, pluja a Girona, també algun ruixat fugaç a la resta del país, més precipitació a les Terres de l'Ebre, i la tarda del dimarts, momentàniament, una treva, més clarianes, però a l'Ebre i continuarà descarregant. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. No és una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha aturades, evidentment, són les habituals a aquesta hora de la tarda vespre en aquesta àrea metropolitana, en aquestes vies que envolten Barcelona. Això vol dir, per exemple, carregades, evidentment, la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona, ja des de Montcada i Reixac. També aquest tram habitual de la C17 a la zona de Parets-Mollet, direcció Barcelona, o la mateixa B30, lateral de l'autopista AP7, que s'hi presenta retencions 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord. Com a incidències, en tenim una a l'autovia A2, a la zona de Collbató, un vehicle avariat que talla carril en sentit Barcelona. No hi ha grans cues, però sí que parlem de retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, a causa d'un vehicle avariat, zona de Collbató i sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra, descobreix, transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Jornada molt complicada al transport de viatgers urbans i interurbans per culpa de la vaga convocada pels sindicats per reclamar la jubilació dels seus conductors als 60 anys.
Els serveis mínims decretats pel govern del 40% en hora punta i del 20% la resta del dia no han estat suficients per satisfer la demanda i les cues i els retards han estat els grans protagonistes agreujades a més per la pluja. Hi ha hagut manifestacions dels sindicats a les 4 capitals catalanes aquest migdia i la intenció és continuar la protesta en principi l'11 de novembre.
La jornada de vaga, com dèiem, està afectant milers i milers d'usuaris, molts dels quals han intentat buscar mitjans alternatius.
En el cas de la ciutat de Barcelona, els usuaris del metro han crescut aquest matí un 6% segons dades de Transports Metropolitans.
Però anem a saber quina és la situació a aquesta hora. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Ens trobem a la Gran Via de les Corts Catalanes i tot i que en aquests moments no s'hi veuen grans cues de persones esperant a la parada del bus, aquest no ha estat l'escenari a primera hora del matí, especialment per les parades de Plaça Espanya, Tetuán o La Sagrera, on s'ha vist grans aglomeracions de gent que esperaven poder agafar el transport públic. A aquelles hores, de 6:45 a 10:15, el servei mínim ha estat del 40%. Per la resta del dia, fins a les 4 de la tarda, el servei mínim ha estat del 20%. Ara torna a ser d'un 40%. Aquesta és una vaga que afecta el servei dels busos urbans, interurbans, transport escolar i discrecional, tant públics com privats. I tenint en compte aquesta situació, el que ha fet la gent és optar per moure's amb altres vies de transport, com el metro, el tramvia, el vehicle privat o també els taxis. Una conseqüència que ha tingut les seves afectacions, ja que segons dades de TMB, el metro de Barcelona ha registrat un 6% més d'usuaris avui en comparació el dilluns passat. A les carreteres, com per exemple la B23, hi ha hagut molt més trànsit de l'habitual. Aquesta vaga s'ha fet notar també en una manifestació que hi ha hagut avui a la ciutat de Barcelona, on segons els sindicats hi han participat unes 800 persones. Aquesta és la primera de les 7 aturades que es repetiran durant el novembre i el desembre. La última serà el 23 de desembre. I atenció, perquè des de Comissions Obreres i la UGT avisen que aquesta última vaga, si no aconsegueixen el que demanen, que és que la jubilació sigui als 60 anys, aquesta vaga serà indefinida.
Doncs moltíssimes gràcies, Clàudia. De Barcelona anem cap a Lleida, on només han sortit avui els autobusos dels serveis mínims. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, situació relativament tranquil·la a Lleida. Com comentaves, només s'han percebut concentracions de passatgers a les hores d'entrada a l'escola, fruit d'aquests serveis mínims que han rondat el 40% entre les 6 i les 9 del matí. Mateix percentatge que hi ha ara mateix pel que fa als autobusos lleidatans. des d'autobusos de Lleida ens comentaven que és que des de finals de la setmana passada ja havien avisat els usuaris perquè busquessin alternatives al transport. Tot i això, s'han mantingut alguns dels trajectes que porten fins a instituts, com és el reforç de la línia 8 de Balàfia o la 10 de la Caparrella, que han funcionat amb total normalitat. A Lleida, pel que fa als autobusos urbans, tan sols una trentena de treballadors han fet seguiment de la vaga de 150 que han estat els encarregats de mantenir aquests serveis mínims i només s'han retirat uns pocs convois de la circulació. Per tant, a hores d'ara no es veuen cues i calma en aquesta jornada de vaga del transport urbà.
Moltíssimes gràcies, Alexandra. A Tarragona, la vaga ha afectat de ple el servei alternatiu per carretera pel tall de la línia de tren fins a Sant Vicenç de Calders.
Molts dels seus usuaris han expressat la seva indignació per l'afectació.
La protesta ha generat també molts maldecaps als passatgers dels autobusos municipals. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
Dos usuaris que han agafat el transport alternatiu per carretera entre Sant Vicenç i Tarragona per anar a la feina, Maika Segú i Ricard Kirchner, asseguren que la situació ha estat caòtica.
Una mica caòtic, la veritat. És una mica una falta de respecte pels que agafem el transport públic per anar a treballar.
Em temo tot, tot. Ja m'he agafat el primer tren.
Esther Jàvega ha patit les conseqüències de la vaga que també afecta els autobusos municipals. Diego, que venia de Sant Pere i Sant Pau, o Paula des de Torreforta, no han pogut agafar el bus que volien perquè anaven plens.
Pensava que iba a poder cogerlo a tiempo, pero ya lo he perdido y tendré que recuperar el tiempo y me llevaré pues una bronca.
Caminando porque no sabía que no había transporte.
Y estaba la parada plena de gent, nerviosa, que no sabia ni a quina hora passaria el bus ni res.
L'estació de busos de Tarragona ha registrat una davallada de gent. Els vehicles portaven el parabrís al cartell de serveis mínims mentre la informació dels panells mantenia els horaris d'un dilluns qualsevol sense vaga. Això ha generat molta confusió.
Ho dèiem en portada, els sindicats reclamen la jubilació als 60 anys per als conductors.
És la principal demanda que exigeixen tant UGT com Comissions Obreres, que aquest migdia han protagonitzat manifestacions a les quatre capitals catalanes per desconvocar el calendari de protestes que seguirà l'11 de novembre si no hi ha avenços en la negociació amb les direccions de les empreses.
Anna Ruiz.
Els sindicats aplaudeixen l'elevat seguiment de la vaga per part dels conductors de bus que tanquen files entorn la demanda d'anticipar la jubilació del sector als 60 anys, tal com s'ha acordat ja a d'altres àmbits vinculats amb el transport. Lluís Mojal, el responsable de negociació col·lectiva de Comissions, ha fet aquest advertiment a la patronal en el cas que les converses no avancin.
És un toc d'atenció a la patronal perquè segui i trobem una solució a les mateixes condicions que tant mercaderies com ambulàncies han trobat aquests dies i al final estem parlant d'una voluntat per part de la patronal i que creiem que es té que donar en els pròxims dies, si no, la propera seria l'11 de novembre.
I des de la UGT, Juanjo Pérez, responsable del sector de transport per carretera, s'ha mostrat convençut que l'elevat seguiment de la vaga d'aquest dilluns és un aval per avançar les negociacions.
Pràcticament totes les grans empreses estan totes parades, només han sortit els mínims, les plantilles ho tenen molt clar, la reivindicació és justa, no han tingut cabreta gaire.
Una vaga que està tenint especial incidència a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat aquesta tarda una ronda de contactes amb el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris.
Una trobada que té l'objectiu de reforçar les relacions institucionals en un context en què la gran prioritat del govern és l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que l'executiu d'Illa vol tenir abans de l'1 de gener. Els primers a reunir-se a banda del president del Parlament han estat Junts per Catalunya.
Des de la formació s'ha retret el president Illa que es preocupi més per Espanya que per Catalunya. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat aquesta tarda una ronda de contactes amb els líders de tots els grups parlamentaris. Illa ha encetat amb el president del Parlament, Josep Rull, i ha continuat amb Junts, que ha criticat la tardança d'aquesta reunió, al·legant que el president està més enfocat en Espanya i que en les prioritats de Catalunya. Així ho ha afirmat Mònica Sales, portaveu de Junts.
Que el president Illa està més preocupat per Espanya que per Catalunya, i no ens sobta perquè és el govern més espanyolista que ha tingut mai la Generalitat, però òbviament ens amoïna enormement perquè la seva agenda política té com a objectiu desnacionalitzar el nostre país.
Per la seva banda, Esquerra ha expressat que tot i ser una reunió amb un to molt institucional, han pogut expressar totes les seves exigències i demanar una reunió amb certa celeritat per fer el seguiment dels acords que van arribar fa uns mesos, sobretot pel que fa al sistema de finançament singular. Així ho ha expressat Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra.
Pel compliment
d'aquest nou sistema de finançament que ha d'arribar a Catalunya i que, reiterem, creiem que es marcarà un abans i un després al nostre país. Sense concrecions en el finançament, això ho saben perfectament, sense concrecions en el finançament no hi haurà passos en res més.
A hores d'ara segueixen les reunions amb els altres grups polítics comuns, la CUP i PSC, a l'espera de que el president pugui fer una conclusió global d'aquesta primera ronda de contactes.
Encara en clau catalana, precisament Junts per Catalunya ha reunit aquest dilluns al matí la seva nova executiva. L'endemà de ser escollida amb el 90% dels vots i una participació del 43% al Congrés Nacional celebrat a Calella.
Comandada per Carles Puigdemont com a president i Jordi Turull com a secretari general, la nova estructura del partit ha suposat una renovació del 51% dels càrrecs que no havien format part de l'anterior edició.
I en clau espanyola, la cúpula de Mas Madrid, el partit d'Íñigo Rejón, ha comparegut aquest migdia per donar explicacions sobre el cas. Les seves dirigents han lamentat els fets i han reconegut el seu error per haver minimitzat l'agressió que hauria comès fa un any a Castelló, David Benito.
Mas Madrid ha comparegut aquest dilluns al matí per donar explicacions sobre el cas de Rejón. Ho han fet les tres portaveus del partit, Mònica García, Rita Maestre i Manuela Bergerot. Totes tres han estat contundents i han demanat disculpes per no haver actuat abans en el cas de Rejón i reconeixen que no van aprofundir en una denúncia en un fil a la xarxa social X que acusava Rejón de tocaments en un festival de música el juny de 2023. Escoltem Rita Maestre.
Fue un error porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más. Hubiéramos haber podido hacer algo antes.
Tot i això, les portaveus asseguren que el partit desconeixia la dimensió del cas i que cap persona de l'organització havia rebut una denúncia similar, ho explica Mònica García.
Ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días.
Más Madrid ha assegurat que actuarà en contundència sobre qualsevol indici similar i han instat a les víctimes a denunciar qualsevol cas d'agressió o assetjament sexual.
Doncs precisament a aquesta hora compareix la vicepresidenta del govern i coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, que ha demanat de nou disculpes.
El feminismo ha demostrado estos días que no va a haber impunidad. Sea quien sea, se llame como se llame y caiga quien caiga. Aunque desde el primer momento en el que hemos conocido estas acusaciones hemos actuado con prontitud y contundencia, sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas.
Encara sobre aquest cas, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la seva intervenció davant el Comitè Executiu dels Populars per oferir el seu suport a les dones víctimes de violència de gènere.
A més de reclamar un cop més la dimissió del president espanyol Pedro Sánchez pel cas Ábalos, Feijóo ha fet referència al tema Rejón per posar en dubte el compromís del govern de coalició amb les dones.
Ya vieron como sus agresores eran escarcelados y beneficiados por la ley del sí es sí. Y nosotros estuvimos ahí para defenderlas. Era nuestro deber. Y ahora vuelven a sufrir no solo los hechos, sino su encubrimiento. Y nosotros vamos a seguir defendiéndolas. Sigue siendo nuestro deber. Es lamentable que el gobierno de España solo pueda ofrecerle su hipocresía. Y es que solo para eso han quedado.
I en aquest context, Podem ha pujat el preu del seu possible i necessari suport per aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez.
El 90% de la seva militància ha aprovat a proposar com a condicions el tancament de les relacions comercials amb Israel i que s'abaixi per llei el preu del lloguer en un 40%. El govern espanyol ja ha dit que no ho farà.
En la crònica internacional, Espanya i el Líban han fet públic aquest dilluns un comunicat conjunt on reclamen un alto al foc permanent i immediat.
Ho han fet en el marc de la reunió de la Unió pel Mediterrani, que s'ha fet avui a Barcelona amb la presència de representants de 40 països i que també ha servit perquè els estats àrabs demanin als seus homòlegs europeus que s'impliquin per aturar Israel.
David Navarro.
La trobada aborda l'escalada del conflicte al Pròxim Orient. A l'inici de la reunió, el ministre d'Exteriors de Jordània i copresident de la Unió pel Mediterrani, Ayman Safadi, ha reclamat als seus homòlegs europeus que aturin la impunitat d'Israel. Espanya i el Líban, en un comunicat posterior a la reunió entre els seus ministres d'Exteriors, han demanat un alto al foc. L'ofensiva d'Israel contra Hezbollah ha afectat especialment els libanesos que viuen al sud del país. A la seva darrera participació com a alt representant de la Unió Europea a la trobada, Josep Borrell ha reclamat també que s'aturin els atacs.
Pero no puedo dejar de decirles que dejo esta reunión con un sentimiento de tristeza y amargura, porque no hemos conseguido evitar que cada día la situación vaya a peor y que más inocentes mueran en el peso de un conflicto que hay que detener. Y solamente se detendrá si la comunidad internacional deja de lamentar y pasa a actuar.
La reunió també ha servit per demanar contenció tant a Israel com a l'Iran per evitar una escalada i que hi hagi una guerra regional.
En territori a Canovelles, a aquesta hora, veïns i comerciants protesten davant l'Ajuntament pel tancament sobtat del mercat. Fa, però, una estona que l'Ajuntament ha fet marxa enrere i ha decidit mantenir-lo obert amb el compromís d'Interior de garantir més presència policial per fer fora els manters. Anem, però, cap allà per conèixer més de prop aquest cas. BOTV, Clara Armengol, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs efectivament, l'Ajuntament de Canovelles ha decidit aixecar temporalment la suspensió del mercat després d'un acord amb la Conselleria d'Interior. El consistori manté el compromís amb la seguretat, anuncia a través d'un comunicat i en especial amb els veïns dels carrers adjacents al mercat. Segons aquest mateix comunicat enviat fa poca estona, després de les converses mantingudes durant els últims dies, el cos de Mossos d'Esquadra s'ha compromès a augmentar el nombre d'efectius disponibles i a realitzar controls d'accés pertinents, ja sigui per carretera tireu a les estacions de transport públic. Per la seva banda, l'Ajuntament contractarà seguretat privada per al control d'accessos i també diu que es treballa amb un canvi d'ubicació que permeti un increment de seguretat pels veïns de la zona. Igualment, el consistori deixa oberta la possibilitat de suspendre el mercat en cas que els compromisos assolits no es mantinguin en el temps. Com dèieu, hi havia convocada a les 7 una protesta de marxants del mercat de Canovelles que s'ha desconvocat després d'una reunió que ha mantingut l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, amb la representació d'aquests marxants, d'aquests paradistes del mercat. Tot i així, hi ha una vintena, trentena de persones aquí a la plaça que hi ha just davant de l'Ajuntament de Canovelles, però és la gent que estan aquí perquè després de celebrar un ple estan pacífics i esperant si hi ha alguna altra novetat.
Moltíssimes gràcies, Clara. I de Canovelles a Banyoles, on també aquesta tarda hi ha en marxa una protesta davant l'Ajuntament en contra de la macroplanta de biogàs que s'estudia ubicar a Serinyà. Banyoles Televisió, David Bertran, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs bé, aquí a Banyoles, de fet, la concentració aquesta ja ha acabat. Ha sigut una concentració express, podríem dir-ne, una concentració que fins a l'última hora no s'ha confirmat si es faria o no es faria perquè ha estat plovent durant tot el dia aquí al Pla de l'Estany. Finalment la pluja ha donat una petita treva i s'ha pogut fer aquesta concentració convocada per la plataforma veïnal Stop Macroplanta Biogàs Serinyà. Una cinquantena de persones s'han aplegat al davant de l'Ajuntament de Banyoles coincidint amb que d'aquí a molts pocs minuts arrencarà el ple ordinari de l'Ajuntament de Banyoles. Recordar que l'alcalde de Banyoles és al mateix temps el president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer. Doncs bé, la concentració ha estat, com dèiem, molt ràpida. Els representants de la plataforma veïnal s'han entrevistat durant uns breus minuts amb Miquel Noguer. Li han fet entrega del miler de signatures que han estat recollint a través de la plataforma change.org internet, i després d'entregar-li les signatures s'han tornat a concentrar aquí a l'exterior de l'Ajuntament de Banyoles, on han llegit el manifest que han elaborat, exposant les raons per les quals s'oposen a aquest projecte, a aquesta iniciativa privada de la planta de biogàs, que bàsicament és perquè no veuen clar l'impacte mediambiental que pot tenir el projecte, ni tampoc veuen clar aquest model que planteja, un model centralitzat de gestió de residus provenents de dejeccions ramaderes. Tot plegat ha acabat aquí amb una part un pèl més festiva, deixant de banda la part reivindicativa. S'han cantat unes quantes cançons al ritme de guitarra i a hores d'ara doncs ja han plegat les pancartes amb diversos lemes que han exhibit durant la concentració, com la natura no s'atura o l'especulació no és la solució. I ara doncs ja s'estan dispersant aquesta cinquantena de manifestants que s'han aplegat aquí a l'exterior de l'Ajuntament de Banyoles.
I en cultura, la nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca se celebrarà del 8 al 17 de novembre.
Nova edició que arriba farcida de novetats i que es consolida com a cita de referència pels amants del cinema en format curt.
Notícies en xarxa. Esports.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest vespre se celebra a París la gala de la Pilota d'Or 2024, que premia els i les millors de l'any al futbol mundial. La blaugrana Aitana Bonmatí és la favorita per repetir reconeixement en categoria femenina en una llista de nominades amb 7 futbolistes més del Barça del curs passat. Jonathan Giraldez, extècnic del Barça, opta també al reconeixement a millor entrenador de l'equip femení. Els també blaugranes Pau Cubarsí i Lamine Yamal opten al trofeu Copa, que distingeix el millor futbolista del món menor de 21 anys en categoria masculina, en què hi ha nominats també Dani Olmo i Lamine Yamal, parlem de la Pilota d'Or novament. Un dels grans favorits per endur-se el guardó, Vinícius Júnior, no ha viatjat fins a París, ni ell ni cap membre del Real Madrid. La plantilla del Barça gaudeix avui i demà de 2 dies de descans després de l'espectacular triomf al Bernabéu de dissabte 0-4. Els blaugranes són més líders amb 6 punts més que el Real Madrid. La jornada deixava les derrotes del Girona i de l'Espanyol, que continuen en zona de mitja baixa, i els blanquiblaus marcant la permanència, un punt per sobre del descens. A les categories del futbol català no vivíem cap triomf a la Primera Federació, amb derrota del Nàstic i empat del Barça Atlètic 2-2 a casa de Benalbaracaldo, després de dominar el duel per 2-0 al descans. El Nàstic és setè, un punt de la zona de playoff, i el Barça Atlètic és en zona de descens amb un partit pendent. I a la Segona Federació, el Sabadell continua líder, tot i que ara amb els mateixos punts que el Sant Andreu segon.
Doncs gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
De mí. Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
I don't really
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Cues i retards a les estacions per la vaga de tots els autobusos, tant públics com privats. La pluja encara ha complicat més la jornada, Maria Pagès.
Els serveis mínims decretats del 40% en hores punta s'han complert sense incidències, però no han estat suficients per satisfer la demanda. Els sindicats reclamen la jubilació dels conductors als 60 anys. Des de Comissions Obreres, Luis Mujal adverteix de noves mobilitzacions.
És un toc d'atenció a la patronal perquè segui i trobem una solució a les mateixes condicions que tant mercaderies com ambulàncies han trobat aquests dies. I al final estem parlant d'una voluntat per part de la patronal i que creiem que es té que donar en els pròxims dies, si no, la propera seria l'11 de novembre.
Salvador Illa ha iniciat aquesta tarda una ronda de contactes amb el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris.
Junts li retreu que es preocupi més per Espanya que per Catalunya. La portaveu de la formació al Parlament, Mònica Sales, critica que el president no ha fet cap proposta ni ha parlat sobre els pressupostos.
Que el president Illa està més preocupat per Espanya que per Catalunya. I no ens sobta perquè és el govern més espanyolista que ha tingut mai la Generalitat, però òbviament ens amoïna enormement perquè la seva agenda política té com a objectiu desnacionalitzar el nostre país.
Mas Madrid lamenta els fets denunciats al voltant del fins ara portaveu Íñigo Errejón i reconeix el seu error per haver minimitzat l'agressió que hauria comès fa un any a Castelló.
Avui han comparegut les tres portaveus, Mònica García i Rita Maestre, han assegurat que ningú l'organització coneixia la resta de denúncies.
Ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Mas Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días.
Fue un error porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más, hubiéramos haber podido hacer algo antes.
En cultura, la nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca se celebrarà del 8 al 17 de novembre.
Una nova edició que arriba farcida de novetats i que es consolida com a cita de referència pels amants del cinema en format curt.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
La directora artística del festival, Alba Bresolí, ha parlat sobre la consolidació del projecte i la col·laboració amb els Premis Goya.
Un esdeveniment que s'ha consolidat amb força dins de l'àmbit català i nacional, ja que recordem que és un festival col·laborador amb l'Acadèmia de Cine com a preseleccionador dels curtmetratges que opten als Premis Goya. Aquesta edició arriba amb diverses novetats.
I en esport, Jordi Cervantes, Aitana Bonmatí podria repetir la pilota d'or.
Aquest vespre se celebra a París la gala on es premien els i les millors de l'any del futbol mundial. La jugadora del Barça és la gran favorita en la categoria femenina i, per tant, guanyaria per segona vegada consecutiva aquest guardó. La representació blaugrana s'amplia també amb Pau Cubarsí i Lamine Yamal, candidats al trofeu Copa, que distingeix el millor futbolista del món menor de 21 anys.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i per saber si han de continuar aquestes pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dilluns de Sarau, el que estem tenint. Aquesta pluja insistent que hem tingut aquest matí a moltes comarques, fins i tot una precipitació molt abundant a l'interior gironí, una altra vegada entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, i a hores d'ara continuar plovent a moltes comarques de Girona. Des del mar van entrar masses de núvols compactes que van deixant aquesta pluja insistent, que sobretot continuarà caient al llarg de les immediates hores, fins aquesta matinada a l'interior gironí, cap a les muntanyes de l'Albera, de les Guilleries, també cap a l'Alta Garrotxa, aquesta precipitació més abundant. També anirà plovent cada vegada més fort al sud de Tarragona, bàsicament a les muntanyes de l'Ebre. I a la resta del país molts núvols i algun ruixat, però ja esporàdic, amb més vent arran de mar i molt mala mar. El dimarts, encara al matí, pluja a Girona, també algun ruixat fugaç a la resta del país, més precipitació a les Terres de l'Ebre, i la tarda del dimarts, momentàniament, una treva, més clarianes, però a l'Ebre i continuarà descarregant. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Continua aquesta tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, sense grans cues, sense grans incidències. Encara algunes vies properes a Barcelona, com la C33, la C58, carregades d'entrades, ja des de Montcada i Reixac fins a enllaçar amb les rondes de Barcelona, o també continua carregada encara ara aquesta B30 entre Cerdanyola, Barberà, sobretot en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona. I també tenim, és cert, aquesta incidència, aquest vehicle variat, no fa net, autovia A2,
zona de Collbató, encara parlem d'un carril tallat en sentit Barcelona, i aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig. Per tant, en aquests punts, amb retencions, però com deia, en general, una tarda tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Jornada molt complicada al transport de viatgers urbans i interurbans per culpa de la vaga convocada pels sindicats per reclamar la jubilació dels seus conductors als 60 anys.
Els serveis mínims degradats pel govern del 40% en hora punta i del 20% la resta del dia no han estat suficients per satisfer la demanda i les cues i els retards han estat els grans protagonistes agreujades, a més, per la pluja. Hi ha hagut manifestacions dels sindicats a les quatre capitals catalanes aquest migdia i la intenció és continuar la protesta en principi l'11 de novembre.
La jornada de vaga, com dèiem, està afectant milers i milers d'usuaris, molts dels quals han intentat buscar mitjans alternatius.
En el cas de la ciutat de Barcelona, els usuaris del metro han crescut aquest matí un 6% segons dades de Transports Metropolitans.
I a Lleida només han sortit els autobusos dels serveis mínims, però anem per cap allà per saber quina és la situació ara mateix. Joaú, Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, en aquests moments... Calma, tranquil·litat. Els serveis mínims, com deies, han funcionat sense cap mena d'incidència i només s'han percebut concentracions de passatgers a les hores d'entrada i de sortida de les escoles. Tot i això, des d'Autobusos de Lleida assenyalen que és que des de finals de la setmana passada avisaven els usuaris per tal d'evitar aglomeracions i, de fet, les línies 8 i les línies 10 de Balàfia i que van a l'Institut de la Caparrella han funcionat amb total normalitat. Els autobusos urbans, una trentena de treballadors dels 150 que hi treballen han secundat la vaga i la resta han estat els encarregats de mantenir els serveis mínims que han rondat aquest 40% del servei. Un escenari molt diferent al que s'ha viscut aquest matí quan els conductors en vaga han bloquejat els accessos de l'estació d'autobusos per evitar l'entrada i sortida dels vehicles que es mouen arreu de la demarcació. Un bloqueig que s'ha trencat donant el tret de sortida a la manifestació que ha arribat fins davant de la subdelegació del govern a Lleida per reclamar aquesta jubilació anticipada. A hores d'ara, però, ja no es veuen cues ni passatgers desorientats per l'estació d'autobús.
Moltíssimes gràcies, Alexandra. I a Tarragona, la vaga ha afectat de ple el servei alternatiu per carretera pel tall de la línia de tren fins a Sant Vicenç de Calders.
Molts dels seus usuaris han expressat la seva indignació per l'afectació.
La protesta ha generat també molts maldecaps als passatgers dels autobusos municipals. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
Dos usuaris que han agafat el transport alternatiu per carretera entre Sant Vicenç i Tarragona per anar a la feina, Maika Segú i Ricard Kirchner, asseguren que la situació ha estat caòtica.
Una mica caòtic, la veritat. És una mica una falta de respecte pels que agafem el transport públic per anar a treballar.
Em temo tot, tot. Ja m'he agafat el primer tren.
Esther Jàvega ha patit les conseqüències de la vaga que també afecta els autobusos municipals. Diego, que venia de Sant Pere i Sant Pau, o Paula des de Torreforta, no han pogut agafar el bus que volien perquè anaven plens.
Pensava que iba a poder cogerlo a tiempo, pero ya lo he perdido y tendré que recuperar el tiempo y me llevaré pues una bronca.
Caminando porque no sabía que no había transporte.
Y estaba la parada plena de gent, nerviosa, que no sabia ni a quina hora passaria el bus ni res.
L'estació de busos de Tarragona ha registrat una davallada de gent. Els vehicles portaven el parabrís al cartell de serveis mínims mentre la informació dels panells mantenia els horaris d'un dilluns qualsevol sense vaga. Això ha generat molta confusió.
De Tarragona a Manresa, l'estació d'autobusos continua bloquejada des d'aquest matí. A la capital del Bages no s'han respectat els serveis mínims i ha deixat sense servei almenys 2.000 alumnes de la comarca. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Les úniques persones que entren a peu a l'estació de busos ho fan per agafar el tren de ferrocarrils, que és el mateix recinte. De fet, avui les vies de l'estació de Manresa Alta estan més concorregudes de l'habitual. Tot plegat perquè des de primera hora del matí tothom qui volia entrar o sortir de l'estació en cotxe no ho ha pogut fer. Una quarantena d'autobusos amb el motor parat continuen a hores d'ara bloquejant tots els seus accessos, de manera que ni els vehicles que van a fora de la ciutat ni els urbans poden passar per l'estació principal de la ciutat. Pel que fa als usuaris, al matí la situació ha estat de desconcert total. Alguns usuaris han entès la situació, tot i que la majoria no en sabien res i haurien agraït més informació.
No, jo no en sabia res i he fet tard a la feina. No sé, jo crec que ens haurien d'haver avisat millor, perquè de fet no he pogut ni entrar a l'estació i he hagut de buscar-me la vida per veure'm.
Doncs jo, de veritat, confiava en els serveis mínims, però veig que Manresa no s'ha garantit ni això, que ho entenc, perquè
fer vaga, doncs al final és un dret, no? Però també crec que els mínims s'haurien d'haver respectat.
Pel que fa als serveis mínims, no s'han garantit i això ha deixat milers d'alumnes sense poder anar a l'escola amb el transport habitual, i dels que sí que hi han pogut anar han quedat durant hores a l'espera de com podrien tornar a casa.
Ho dèiem en portada, el sindicat reclamant la jubilació als 60 anys per als conductors.
És la principal demanda que exigeixen tant la UGT com Comissions Obreres, que aquest migdia han protagonitzat manifestacions a les quatre capitals catalanes per desconvocar el calendari de protestes que seguirà l'11 de novembre si no hi ha avenços en la negociació amb les direccions de les empreses.
Anna Ruiz.
Els sindicats aplaudeixen l'elevat seguiment de la vaga per part dels conductors de bus, que tanquen files entorn la demanda d'anticipar la jubilació del sector als 60 anys, tal com s'ha acordat ja a d'altres àmbits vinculats amb el transport. Lluís Mojal, el responsable de negociació col·lectiva de Comissions, ha fet aquest advertiment a la patronal en el cas que les converses no avancin.
És un toc d'atenció a la patronal perquè segui i trobem una solució a les mateixes condicions que tant mercaderies com ambulàncies han trobat aquests dies, i al final estem parlant d'una voluntat per part de la patronal i que creiem que es té que donar en els pròxims dies, si no, la propera seria l'11 de novembre.
I des de la UGT, Juanjo Pérez, responsable del sector de transport per carretera, s'ha mostrat convençut que l'elevat seguiment de la vaga d'aquest dilluns és un aval per avançar en les negociacions.
Pràcticament totes les grans empreses estan totes parades, només han sortit els mínims, les plantilles ho tenen molt clar, la reivindicació és justa, no han tingut cabreta gaire.
Una vaga que està tenint especial incidència a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat aquesta tarda una ronda de contactes amb el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris.
Una trobada que té l'objectiu de reforçar les relacions institucionals en un context en què la gran prioritat del govern és l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat que l'executiu d'Illa vol tenir abans de l'1 de gener. Els primers a reunir-se a banda del president del Parlament han estat Junts per Catalunya.
Des de la formació s'ha retret al president Illa que es preocupi més per Espanya que per Catalunya. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciat aquesta tarda una ronda de contactes amb els líders de tots els grups parlamentaris. Illa ha encetat amb el president del Parlament, Josep Rull, i ha continuat amb Junts, que ha criticat la tardança d'aquesta reunió, al·legant que el president està més enfocat en Espanya i que en les prioritats de Catalunya. Així ho ha afirmat Mònica Sales, portaveu de Junts.
Que el president Illa està més preocupat per Espanya que per Catalunya, i no ens sobta perquè és el govern més espanyolista que ha tingut mai la Generalitat, però òbviament ens amoïna enormement perquè la seva agenda política té com a objectiu desnacionalitzar el nostre país.
Per la seva banda, Esquerra ha expressat que tot i ser una reunió amb un to molt institucional, han pogut expressar totes les seves exigències i demanar una reunió amb certa celeritat per fer el seguiment dels acords que van arribar fa uns mesos, sobretot pel que fa al sistema de finançament singular. Així ho ha expressat Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra.
Pel compliment d'aquest nou sistema de finançament que ha d'arribar a Catalunya i que, reiterem, creiem que es marcarà un abans i un després al nostre país. Sense concrecions en el finançament, això ho saben perfectament, sense concrecions en el finançament no hi haurà passos en res més.
A hores d'ara segueixen les reunions amb els altres grups polítics comuns, la CUP i PSC, a l'espera de que el president pugui fer una conclusió global d'aquesta primera ronda de contactes.
I en clau espanyola, la coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparegut aquesta tarda després de reunir-se amb l'executiva del partit.
Díaz ha reconegut que el partit ha arribat tard i ha donat detalls sobre la trucada a Íñigo Errejón, on li va reconèixer els fets.
Créanme, tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. Y como saben, decidió unilateralmente publicar una carta que no comparto en absoluto. Lo digo claramente, se llama machismo.
De fet, la cúpula de Mas Madrid ha comparegut ja aquest migdia per donar explicacions també sobre el cas. Les seves dirigents han lamentat els fets i han reconegut el seu error per haver minimitzat l'agressió que hauria comès fa un any a Castelló. David Benito.
Mas Madrid ha comparegut aquest dilluns al matí per donar explicacions sobre el cas Errejón. Ho han fet les tres portaveus del partit, Mònica García, Rita Maestre i Manuela Bergerot. Totes tres han estat contundents i han demanat disculpes per no haver actuat abans en el cas Errejón i reconeixen que no van aprofundir en una denúncia en un fil a la xarxa social X que acusava Errejón de tocaments en un festival de música el juny de 2023. Escoltem Rita Maestre.
Fue un error porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más, hubiéramos haber podido hacer algo antes.
Tot i això, les portaveus asseguren que el partit desconeixia la dimensió del cas i que cap persona de l'organització havia rebut una denúncia similar, ho explica Mónica García.
Ningún militante, ningún cargo, ningún trabajador o trabajadora de Más Madrid conocía las terribles acusaciones, denuncias de agresión, de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días.
Más Madrid ha assegurat que actuarà en contundència sobre qualsevol indici similar i han instat a les víctimes a denunciar qualsevol cas d'agressió o assetjament sexual.
Més coses. El Departament d'Educació matricularà de manera online els alumnes de formació professional el curs vinent. Ho farà per agilitzar el procés que aquest estiu ha deixat milers d'alumnes sense plaça i amb estudiants començant les classes quan ja s'havia iniciat el curs. Esther Minguell.
Després dels problemes en la matriculació a la formació professional aquest any, el Departament d'Educació anuncia canvis. No es farà presencialment als centres, com fins ara, sinó que l'acceptació de places es farà online. Això permetrà saber més ràpidament les places que queden disponibles. Tot plegat es farà abans d'acabar el juliol, ho ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
Hem de tenir tot l'alumnat matriculat el dia 31 de juliol. I aquest és, sens dubte, un dels nostres primers objectius. Volem eliminar els processos manuals complexos que fins ara doncs havia de fer cada centre, constituir un sistema d'acceptació més àgil de la plaça per part de l'alumnat. Això ens permetrà escurçar els terminis també de l'assignació, de la segona assignació de places.
També reforçaran els orientadors dels alumnes de quart d'ESO, qui se'ls farà una millor formació perquè puguin explicar als estudiants els diferents itineraris disponibles i que puguin tenir presents totes les opcions. També posaran atenció als alumnes que abandonen la formació, tot i tenir la secundària aprovada, per reduir l'abandonament escolar prematur.
I la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra incorporarà aquest curs formació obligatòria sobre errors mèdics.
Una enquesta que ha fet entre pacients a l'hospital amb l'Hospital del Mar constata que la societat vol que els facultatius els reconeguin si es produeixen aquests errors i que siguin professionals més humans i menys tecnològics.
Maite Polo.
Els futurs metges i metgesses presenciaran situacions simulades d'errors mèdics representades per actors i aprendran eines per desenvolupar-se en la vida real si els passa quan exerceixin la professió. Fins ara han fet aquest aprenentatge de forma voluntària, però han constatat la demanda de la població amb aquest estudi, la facultat ha decidit impartir uns mòduls obligatoris. El degà de la Facultat de Medicina de la Pompeu, Joan Ramon Masclans, també és cap de servei de medicina intensiva de l'Hospital del Mar i aposta per no amagar mai l'error un cop ha succeït.
Moltes vegades hi ha la tendència de tapar-ho, de no reconèixer-ho, i a vegades ningú se n'entera, però a vegades el pacient se n'entera i llavors hi ha una manca de confiança absoluta. Els pacients en l'estudi ho han dit, ells reconeixen que poden haver-hi errors mèdics i el que demanen és que no s'amaguin i que el professional sanitari ho reconegui, ho expliqui i què passa arrel d'aquest error mèdic i què es farà per subsanar-ho.
Els 17 pacients encastats, la majoria dones, són de tota Espanya. Demanen als metges del futur que escoltin amb més atenció els usuaris i que estiguin altament qualificats en tecnologies digitals.
Notícies en xarxa.
L'episodi de pluges d'aquests darrers dies s'està notant de valent a les reserves dels pantans de les conques internes catalanes, que ja arriben al 29% de la seva capacitat. Els del Ter Llobregat se situen en el 31%.
Unes precipitacions que han beneficiat sobretot l'embassament de la Baells, que ha crescut 15 punts i que arriba ja al 50% de la seva capacitat. Pluges que segueixen caient avui, sobretot a Tarragona, on hi ha municipis que aquestes últimes hores han recollit més de 100 litres.
Més coses. El Gremi de la Pagesia Catalana ha presentat aquesta tarda 24 punts al Departament d'Agricultura. L'entitat del primer sector assenyala que hi ha hagut bona sintonia amb el govern, en la que ha estat la primera reunió entre ambdues entitats. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Així, han assegurat que inicialment volen prioritzar el diàleg i el consens amb el departament. Tanmateix, el president del gremi, Joan Regolf, ha avisat que deixaran un marge d'un mes perquè la conselleria treballi en el document.
Si d'aquí d'un mes no tenim millores o no tenim resposta amb aquest document que firmem, ja començarem a preparar noves mesures. El que volem demostrar és que Revolta, a part de treure tota la que ha sigut la maquinària al carrer, creem amb el diàleg i volem arribar a parlar i a negociar i poder arribar a un consens sense tindré que traure els tractors al carrer.
Els punts que han presentat Agricultura se centren en les taules de treball bilaterals, la desburocratització del sector i la modernització dels sistemes de rec.
I encara en territori, en marxa aquesta tarda al Vendrell, al ple d'aprovació de pressupostos municipals i en el que s'ha decidit o s'ha de decidir declarar bé d'interès cultural local als gegants del municipi. Ràdio al Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda. Des de 1930, quan cinc vendrellencs van tenir la iniciativa de dotar el Vendrell d'una parella de gegants, el Salvador i la Teresa, mitjançant subscripció popular, i ara fa 94 anys després, l'objectiu de la declaració del bé cultural d'interès local és conservar, preservar i protegir aquests dos elements del patrimoni del Seguici Popular del Vendrell i posar-los en valor. L'Ajuntament del Vendrell diu, a més, que ara ja ho té tot a punt perquè l'any del centenari, el 2030, demanin a la Generalitat de Catalunya declarar-los béns culturals d'interès nacional. Això en el decurs d'un ple de l'Ajuntament del Vendrell que ha servit, a més, per aprovar inicialment el pressupost de l'exercici 2025 de 66 milions d'euros, un increment del 6% respecte de l'any anterior.
Doncs moltíssimes gràcies, Víctor Merencio, des de Ràdio El Vendrell. I en cultura, la nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca se celebrarà del 8 al 17 de novembre, una nova edició que arriba farcida de novetats i que es consolida com a cita de referència pels amants del cinema en format curt. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per a artistes locals i internacionals, el FICBI reunirà 46 curtmetratges seleccionats entre més de 1.500 propostes arribades d'arreu del món, 29 de les quals són dirigides per dones. La directora artística del festival, Alba Bresolí, ha parlat sobre la consolidació del projecte i la col·laboració amb els Premis Goya.
Un esdeveniment que s'ha consolidat amb força dins de l'àmbit català i nacional, ja que recordem que és un festival col·laborador amb l'Acadèmia de Cine com a preseleccionador dels curtmetratges que opten els Premis Goya. Aquesta edició arriba amb diverses novetats.
Els films provinents de 56 països buscaran interpel·lar directament l'espectador amb temàtiques com l'amor, l'amistat o la intel·ligència artificial. En concret, s'oferiran 20 ficcions, 10 documentals i 16 animacions, les quals es programaran per temàtiques i no per gènere. La novena edició del certamen també reconeixerà la directora, productora, guionista i actriu Marta Vallet-Bo-Coll amb el Premi Trajectòria.
I la 20a edició del Petit, el Festival Internacional d'Arts per la Primera Infància, es farà del 9 al 24 de novembre. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
En aquesta edició, les organitzadores aposten pels espectacles immersius on es doni protagonisme a l'infant, on se'l deixi jugar. Ho ha explicat Isabel Urpí, codirectora del Petit.
La importància, la necessitat i el dret de tot infant a tenir temps i espai de qualitat de joc simbòlic, perquè és un tipus de joc que és el que construeix la subjectivitat de la persona, especialment aquests primers anys de vida, i ajuda a tenir un jo més sa.
A més, la mostra oferirà dues estrenes absolutes, així com una bona llista de les propostes escèniques europees més innovadores per als més petits. També se celebrarà la novena edició de l'Encontre d'Artistes i dues formacions per al professorat. Es pot consultar tota la programació i comprar entrades al web del festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest vespre se celebra a París la gala de la Pilota d'Or 2024, que premia els i les millors de l'any al futbol mundial. La blaugrana Aitana Bonmatí és la favorita per repetir reconeixement en categoria femenina en una llista de nominades amb 7 futbolistes més del Barça del curs passat. Jonathan Giralde, a més, ex-tècnic del Barça, opta el reconeixement a millor entrenador de l'equip femení. Els també blaugranes Pau Cubarsí i Lamine Yamal opten al trofeu Copa, que distingeix el millor futbolista del món menor de 21 anys. Tornant a la Pilota d'Or, però en categoria masculina, Dani Olmo i Lamine Yamal estan nominats i un dels grans favorits per endur-se el guardó, Vinícius Júnior, no ha viatjat fins a París, ni ell ni cap membre del Real Madrid. La plantilla del Barça gaudeix avui i demà de dos dies de descans després de l'espectacular triomf al Bernabéu de dissabte 0-4 que els deixa amb 6 punts de marge sobre el Real Madrid, és a dir, més líders de la primera divisió. Calonja i Sant Antoni, al Baix Empordà, acull aquesta setmana el Campionat d'Europa de Corfbol de la Divisió A i participa en 8 seleccions, entre les quals el combinat català, que debuta aquest vespre, davant Anglaterra, Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bona tarda, com va?
Hola, bona tarda. Doncs molt d'ambient aquí al pavelló de Calonja, tot i que encara no ha començat el partit de la selecció catalana contra l'Anglaterra. Els problemes de llum a causa de la pluja doncs, han endarrerit la jornada i per tant fa uns moments, de fet ara mateix acaba de començar aquesta inauguració de la cerimònia amb la presència del conseller d'Esports i altres autoritats, que acabarà doncs amb un ball per part de l'Associació Cultural Juvenil Penjam de Calonja. Aquesta tarda doncs ha començat el campionat d'Europa Esports Bars amb el partit dels Països Baixos contra el Portugal, amb la victòria des de la selecció del nord-oest d'Europa per 34-14. Els següents a trepitjar la pista han estat els belgues contra la República Txeca amb un resultat de 32-10, i finalment Alemanya s'ha endut el triomf contra Hongria per 23-9. Ara doncs, quan acabi aquesta inauguració, doncs serà el torn de la selecció catalana, com dèiem, contra l'Anglaterra, i seran 5 dies de campionat amb les finals del dissabte. El dijous serà dia de descans per conèixer el municipi i l'entorn.
Gràcies, Alba. En bàsquet, a la Lliga CB, la cinquena jornada deixava dues victòries catalanes, les de la Penya i el Hajopos Lleida, que amb el segon triomf del curs miren cap amunt. El Barça queia a la pista del líder, l'Unicaja, 103-96, i queda dos triomfs dels malaguenys. Sense temps per descansar, els blaugranes ja són a Turquia, on demà jugaran la sisena jornada de l'Eurolliga masculina a la pista de l'Anadolu Efes a partir de 6:45 de la tarda. La Penya, en canvi, té compromís europeu també a l'Eurocup masculina, sisena jornada a la fase de grups, partit que començarà a 8:45 davant el Gran Canària. I un apunt més, perquè el bàsquet Girona, en clau bàsquet Girona, en clau Espart Girona, volíem dir, Laura Penya ha anunciat que es retira als 25 anys. La base, que formava part de l'entitat gironina, va explicar en un comunicat, a més, el passat mes d'abril, que deixava el bàsquet temporalment per tenir cura de la seva salut mental. La base maresmenca ha pres aquesta decisió després de veure, segons diu ella, que el final del túnel no s'apropava.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. Cerró la herida.
Notícies en xarxa.